ara tenim a nosaltres a Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
En la calor que fa en este temps tan bascos que tenim, si pensem en menjar o mengem, pensem, si pensem en menjar, mos ve al cap un tipus de menjar, però si pensem en fruita...
Jo crec que avui a Vila-real és el dia de pensar en melons, perquè ahí està la festa eixa del fanalet, que estàvem parlant fora de micro, que no sabem quan va començar, s'ha fet tota la vida, i per tant els protagonistes a Vila-real avui són clarament els melons, i de melons volia parlar avui.
Clar, pues, si parlem dels melons, jo quan parle del meló me refereix al meló blanquet, i quan parle de la... lo que se diu en castellà sandia, jo sí. Parlo del meló d'Alger.
El meló d'Alger, després explicaré perquè això té molta història de per què es diu d'Alger, per què no... Ja que parles de noms de melons, mira, per exemple, una expressió, meló de car, és per a distingir-lo del meló d'Alger, el que has dit ara. Meló de tot l'any és un melonet que és ovalat,
sí, sí,
que es conserva molts mesos i se podria... Abans el penjaven en les cases, en les vigues estes de fusta. Aquesta imatge la tindreu encara molts a la ment. El meló tendral, de tendre. És un meló finet, en la pell més prima, verdet. El meló de bac és el que es cull sense acabar de madurar. El meló feny, que és un tipus de meló verds per fora i blancs per dins. I n'hi havia una varietat de nules que seria blanc de nules, perquè les llaors, ja sabeu que abans les passaven entre els llauraors, no? El meló bif, que el meló bif és quan té una forma que no és la del meló, que per un costat s'ha desenvolupat més que l'altre. El de pell de granota, que és el verdet este típic,
sí.
El meló cristià, molt curiós este nom, que és per a distingir-lo del meló de moro, que és el meló d'Alger, o la síndria. Llavors diuen el meló cristià perquè és l'altre meló, el blanquet per dins. Mira si n'hi ha, encara podria dir-te més. Però una cosa que hauràs sentit, molt típica d'ara de l'estiu, són refranys o frases fetes. No sé si te'n saps alguna. Jo tinc una. Paco, la burra s'ha mort i l'han colgat un femer. I ha eixit una melonera en quatre melons d'Alger.
Que bo, no? Jo, per exemple, del que ens ha passat, pues, en temps de melons, pocs sermons.
Sí, perquè a l'estiu, bueno, se fan liturges, no? Fer-se se'n fan, però a l'estiu, com que vols gaudir, és això dels sermons s'obren un poc, no? En vindre els melons, el sastre a revolcons, perquè com portem poqueta roba a l'estiu, doncs els sastres tenen poca faena, així que en vindre els melons, que és temps d'estiu, sí, els sastres a revolcons, és a dir, que no tenen...
I el meló del promès és bo, cor, fa i tot.
Sí, el meló...
Ojo, que això és que quan estàs enamorada o enamorada, tot te sembla bé, hasta fins i tot la corfa, no?
Fins i tot la corfa te menges tot, estàs enamorat, evidentment, sí, sí.
El meló i el casament solen enganxar-se gent.
El meló i el casament, clar, enganxen, perquè el meló enganxa perquè està molt bo, i el casament també perquè t'has casat i ja saps el que hi ha quan te cases.
Sí, però, per exemple, jo aquesta frase sí que l'he sentit moltes voltes, que el matrimoni és com un meló, hasta que no l'obris no saps com t'eixirà.
També.
Això no rimava, però molta gent ho solia dir,
D'ahir suposa esta comparació del meló i el casament, sí, sí, sí. I el meló d'Alger, si vols entrem en matèria...
D'on ve l'expressió meló d'Alger?
Mira, de tot hi ha moltíssimes fruites en noms, no? El raïm, la poma, la pera... Però el meló d'Alger porta un cognom ahí. I moltes vegades ens haurem preguntat, i a sant de què venia a sos, hem acorregut parlar del meló avui. L'altre dia, doncs el típic en un dinar que quedes en amics, n'hi havia uns xiquets menjant meló d'Alger. I aleshores jo els vaig preguntar, no?, en tota la intencionalitat, vosaltres sabeu d'on ve això del meló d'Alger? I els xiquets, doncs, van contestar, normal, és un tipus de meló, i ja està, no? Però el pare dels xiquets, no?, doncs es va dir, no, s'està referint, si sabeu d'on ve, la paraula Alger. I mira, l'Alger és el nom, efectivament, d'una ciutat del nord d'Àfrica, que és la capital d'Algèria, que ara per el tema del gas i tot això està una miqueta de moda, no?, a Algèria. I en àrab es diu Al-Jazair, que literalment esta paraula significa les illes. Però si mirem el mapa, no n'hi ha unes illes ahí, però abans sí, abans davant del que és ara la ciutat n'hi havia quatre illots que finalment doncs se va guanyar la terra al mar i van acabar unides al continent. Això va passar al segle XVI. Això és el que vol dir d'Alger. Per tant, Alger en àrab vol dir illa, illot. I com arriba aquesta paraula Alger, diguem-ne, a Europa?
Claro.
N'hi ha un historiador francès, que és René Lespès, un dels erudits sobre la història d'Alger més grans, que diu això, que va ser gràcies al castellà. En castellà, gràcies als valencians. En castellà antic, en el segle XVI, dien Alger, és a dir, era la mateixa paraula. Després va passar a dir-se esta ciutat Argel, que és com es diu actualment. És un fenomen que es diu metàtasi, és a dir, que la R s'intercanvia per la L. Per això en castellà diem Alger, i en valencià, perdó, en castellà diem Argel i en valencià diem Alger, per el fenomen de la metàtasi. En italià li diuen Alger, com no, que Algeri, en francès Alger com nosaltres, en anglès Algiers. Fixa't tota la història que n'hi ha al voltant d'este nom del meló. Per què se diu d'Alger? Perquè el meló, aquest tipus de meló, arribava justament a través d'Alger. En altres localitats, en altres comarques, com allò d'Alger era massa concret, ho van voler generalitzar més, i és per això que li diuen el meló de Moro, per exemple, al Maestrat. Tota la comarca del Maestrat, en comptes de dir-li meló roig, com diuen molts, o meló d'Alger, com diem així, meló de Moro, perquè Alger està en Algèria, i per tant és de Moro, no? Perquè és igual que no és l'única que porta este cognom. Uh-huh. També està Blat de Moro, no? Que és el panís, o la Figuera de Moro, que és esta figuera palera,
sí.
Que és un cactus, no?
Sí.
Que té uns fruits, que se li diu també de Moro. Per què? Perquè la gent a la que li ho compres, a la que li ho adquirisses, és a la que li dona el nom. I no sé si per Catalunya has estat i has menjat meló d'Alger, l'has demanat, i com li diuen els catalans?
Clar, ahí és on jo t'he preguntat, no? Al principi, quan anem a parlar del meló, jo el que te diria és que per a mi, així en ma casa, dic sempre meló d'Alger. Mm. Però, per exemple, ara, per exemple, la meva filla li diu síndria.
La síndria, que és com li diuen els catalans, és perquè ells fan referència a un origen més remot, ja que aquest tipus de melons no venia només a través d'Algèria, de l'Alger, sinó que també venia a través de les illes, de les Balears.
Ah,
i concretament n'hi havia un país fa segles que era el país de Sindh, que actualment és una regió de Pakistan que està tocant a Índia. Esta fruita, com que entrava per les Balears procedent del país de Sindhi, en la llengua urdu,
claro.
Que era la majoritària en la regió, i al mateix temps de l'urdu havia passat de l'àrab, que en àrab era Batia Sindia, que literalment vol dir el meló del Sind, de la regió del Sind. És a dir, els que venien el producte novament li posaven el nom. Però el meló va arribar a més llocs, no només al País Valencià i a Catalunya. Per exemple, a Portugal.
Sí, estic veient... és que no mos fem una idea de tota la història que pot arribar a tindre. Continua, continua.
Mira, els portuguesos li diuen, entre altres paraules, utilitzen la paraula melancia. I d'on ve la paraula melancia? Doncs de l'àrab, valencia. I què vol dir valencia? Valenciana. Per què? Doncs perquè el que fan és fusionar dos paraules, la paraula melau, que és el meló en portuguès, i valencià. I al juntar les dues paraules, meló de València, perquè ens entenguem, és melancià. Mm-hmm. Perquè que el que vol dir és això, meló de València. És a dir, novament, en aquest tipus de meló, els valencians, per això crec que és important que la gent a Vila-real puga fer esta festa bé, no? La festa del fanalet,
claro.
Perquè és una fruita molt nostra, no? És a dir, la mateixa paraula portuguesa fa referència el seu origen el seu
el meló de València
és efectivament valencià. També es va difondre a través dels proveïdors castellans la paraula sandia i una altra via del, del producte, que era la siríaca, va fer que també se diguera esta, el malancia, el meló d'Alger, en portuguès pateca, perquè en siríac, en llengua siríaca, es dia patica.
Patica.
I de Portugal viatja el meló a França en el segle XVI, que jo crec que és un poc l'origen de tot, i ahí es converteix en la paraula que utilitzen els francesos actualment, que és patec. Així és com coneixen a esta fruita. Però encara hi ha més noms ací a València. No sé si coneixes un altre. Hem dit meló d'Alger, hem dit meló de Moro, i n'hi ha un altre. No sé si... Meló d'aigua.
Sí, el meló d'aigua. Però jo el meló d'aigua... no mai m'imaginava que era el meló d'Alger, però ho és, no?
Ho és, i és la que utilitzen sobretot al sud, en la comarca de la Marina Baixa, els que aneu a Benidorm, els que aneu a la vila de Llosa, a l'altra vila, allà utilitzen l'expressió meló d'aigua. I sembla ser que de la, les comarques del sud de València és on va viatjar a altres regions d'Europa, com Anglaterra, d'ahir que li diguen watermelon, perquè meló d'aigua, que ve directament d'una de les formes dialectals valencianes, que és meló d'aigua, no? Watermelon, els alemanys li diuen wassermelone, els suecs vattenmelon, l'holandès, els holandesos també utilitzen watermelon, que és aquesta expressió, no? És a dir, que vindria del valencià meló d'aigua, que novament, com que per anar al nord d'Europa has de passar per ací necessàriament, els valencians d'alguna manera hem fet hem donat el nom, en molts casos, a este meló tan nostre i tan estiuenc.
Mira, jo n'hi ha un punt, que és el punt 1-7, que parla dels estadounidencs.
Sí, perquè novament, clar, el meló també viatja no només per Europa, sinó que arriba a l'altre costat de l'oceà, no? I sobretot en el context de la guerra de successió, de secessió, perdó, americana en el segle XIX, que sabeu que era una contenda entre els estats del nord i del sud, i és una història molt bonica perquè el meló ahí té a veure en l'abolició de l'esclavitud. Els afroamericans van convertir el meló d'Alger en un símbol de la seva emancipació, com a la comunitat afroamericana, com sabeu, era esclava i estava sotmesa, és un símbol de la seva llibertat. Per tant, la festa del fanalet podem tindre també això en compte. Per què? Perquè era un fruit que era bastant seu, ja que sembla ser que el meló d'Alger és originàriament, o bé en el seu origen, d'Àfrica Occidental. D'ahir que passara per Algèria per arribar a les terres valencianes. I passa d'Àfrica a Europa i d'Europa passa als Estats Units. I els, la comunitat afroamericana, com que li recorda, li rememora els seus orígens en els quals eren lliures, eren persones lliures, és a dir, a Àfrica, doncs l'utilitzen com a un símbol de la seva llibertat en el context de la secessió o de la guerra de secessió dels Estats Units, perdó.
Fixa-se des d'allí s'estengué al nord d'Àfrica i després a l'Orient. Fixa's el que vostè m'estava dient, i a més m'ho ha notat, la vida pega moltes voltes.
La vida pega moltes voltes i els melons també. I n'hi ha una altra expressió que no hem dit, que és obrir un meló.
I ah, sí, sí.
El que he fet ara és obrir el meló, del perquè dels noms del meló, no?
I lo d'obrir un meló és quan en realitat en una situació, en un context, se parla de lo que realment tot el món vol anar a parlar i que ningú s'atrevís.
Efectivament, també. Ningú s'atrevís i algú comença el tema.
I diuen, tu has guardat el meló. Doncs pues ara ja... I ara... Això és la sensació que tinc, no? Quan diuen...
Bueno. Perquè quan obris un meló te l'has de menjar, si no se fa malbé. Per tant, quan obris un meló dialèctic, doncs has d'arribar fins al final del tema.
O quan obris el meló te dones compte si és bo o no. Per tant, en una situació, quan obris el meló, te dones compte si has acertat.
Això també hi ha gent que té molta gràcia, que comença a tocar en els dits el meló.
Sí.
I realment té gràcia per a saber quin és el meló dolcet.
I després, una altra cosa que també crida l'atenció. N'hi ha famílies que li lleven la tapa de dalt, on està agarrada la mata,
sí,
i el fan a llesques, i n'hi ha altres que el tallen per la meitat.
Sí, sí, sí.
Jo recordo, mon pare era del que li llevava la part de dalt de la mata, i, sin embargo, jo sóc una malcria, dic jo, i el talle pel mig, que això és el que no se deu fer, no?
Sí, però ara en temps de pujada de preus, no, la inflació, jo quasi sempre ho compro.
Perdó, és que estem en un 10 en 8, eh? Ojo, que m'acaba de dir que la inflació ja puja 6 dècimes, eh?
És que ara comprar un meló sencer ja costa, eh? Tal i com estan els preus, no és per res.
Sí, no, és que és veritat, ara que directament ja no li poden llevar la tapa de damunt. Si venen els melos d'Algers, a mi, i este melona que ha vingut a substituir al meló d'Alger...
Com? Com, com?
Hi ha un fruit, que és una melona, que és més gran, i és com més clareta,
sí,
perquè el meló d'Alger és verd.
Sí, sí.
I després hi ha altra cosa, que són les melones.
Sí, clar, després n'hi ha moltíssimes varietats,
clar,
i jo diria que quasi en cada
família
els de color groc, els de color blanc, que havia dit el blanc de nules, perquè me van donar unes llauretes una vegada d'aquest meló, que jo crec que ja no es conrea, i així es veu que es conreava. I n'hi ha de moltes procedències i de moltes dolçors.
A més, ara han fet també el meló d'Alger, que no serà d'Alger perquè no té pepites.
Sí, però això crec que els que saben de conreus i tal, és com una espècie d'apanyo que fan, com una mutació. Jo el que alguna vegada que he plantat melons en l'hort, es fiquen empeltats en carabassera.
Ah, sí, sí.
I es fiquen empeltats en carabassera perquè la carabassera és molt més resistent que la planta del meló.
Però fa regust del final la carabassa, si està empeltant en carabassa.
Ah, sí. Jo...
Sí, o sigui que tu te diuen...
No tinc tanta
jo per el meu germà, no? Perquè ell és molt de plantar coses, i t'ho he donat compte com este sí que fa un poc de gust al final a carabassa. I té raó, no sé si és que estic condicionada, perquè m'ho diu el meu germà, i per mi és el meu germà major, però m'ho ocorris. A mi no m'agrada que un meló d'Alger no tinga pepites. És que no té, no té la seua... no pots sembrar si no tens pepites dins, no?
Clar, és com que no és natural, no? Però, no ho sé, els que fan els experiments estos per fer que no tinga les pepites, diuen que sí, que al final és tot natural, però no sé.
Ah, sí, sense...
Bé, jo crec que és per a gustos colors, no? Cadascú...
Ja, però una vegada has menjat ixe meló, jo no pots plantar res, és dir, què fem?
Clar, el que passa és que avui en dia la majoria no... Jo sí que he plantat, no? Perquè encara tinc afició, no? Però la majoria no planten res, aleshores ja els que bueno, es planten ja sabran.
I si arribem a aquestes conclusions d'esta trama d'històries entrellaçades?
Bé, jo penso que quan estirem el fil, una transpressió, doncs, o quan obrim un meló, podem traure moltíssimes conclusions. Una d'elles és que és interessant també menjar la fruita de temporada, no? Que és interessant també doncs agafar allò que tenim a l'abast, no? I nosaltres tenim una terra, el Mediterrani, riquíssima, no només en història, sinó també en varietat, en menjar, no? De vegades també pense que ens aferrem a un passat que no és real, ens l'imaginem, però d'alguna manera en el meló d'Alger podem tornar a xafar terra, i pensar que, i parlem un dia molt d'un món globalitzat, d'un
sí,
món, però fixeu-vos, el meló ja en el segle XVI tot el que va viatjar, no només el meló, sinó el seu nom.
Clar, doncs per això és tan il·lògic, que perquè diu, en el meló xafem terra, no? Si és que terra hem de xafar, resulta que si
perquè
no...
Perquè és una planta rastrera, justament, sí.
Que
va
bo.
Per terra.
Si no tenim per a poder plantar-lo, és absurdo, no estem tocant terra, és dir, és que tenim la mala costum de menjar.
Sí, però mira...
Ho necessitem, eh? És dir, tu pots viure en un món globalitzat, ja, però resulta que si no arriba... si no ens ve i no ho tenim a casa perquè no ens queden semilles per a poder plantar-lo, què fem?
Sí, efectivament, però bueno. Després també el meló és molt versàtil, que en el meló jo he fet de tot, he fet gazpacho, he fet sorbets, he fet...
Sí, és molt fresquet, és molt del moment.
Sí.
A més diuen que totes les fruites i les verdures en cada estació de l'any substitueixen a les vitamines, o sigui, cada, per exemple, el temps del meló substitueix pues, a una altra fruita que tenim abans i aquestes vitamines venen en cada estació el que necessita el cos humà.
Sí, efectivament, sí, perquè ara doncs, si tenim més de sol, no sé, suposa que necessitem més vitamina A, i
ens ho proporciona.
Ens ho proporciona, sí, sí.
Estem dins d'aquesta... i ese món perfecte que pareix que vulguem modificar-lo, que a veure que el modifiquem, clavem la pota, no?
Efectivament, però jo ja te dic, una de les coses que pots fer en un meló és un gazpacho, que a més és una paraula molt interessant perquè vol dir barreja, i que no sé si... Bueno, ara ja se poden fer en tetrabric i tot, els gazpachos.
El gazpacho també és una sopa gelada boníssima, meravellosa, a més el temps de tomàquets i demés. Però jo el que voldria plantejar és... La paella és un menjar de tot l'any?
La paella, sí.
O sigui, molt mengem en Nadal en pilotes i en estiu en gambes, no?
Efectivament, sí, sí.
I en mejillons.
Però els melons, no? Els melons són del seu temps, és fruita del temps.
Sí, sí. Salvo estes que se pengen que tenim meló tot l'any. És que són molt aprofitosos a aquesta zona.
Sí. A més, jo suposo que també influeix en això la dolçor, no? Perquè aquesta maduració suposa que fa que el sucre siga més intens.
Cosa que en el meló de tot l'any no passa, eh? Perquè quan te'l menges i ja ha passat un poc de temps dius, vale, bé, tenim meló, però és com quan la taronja la guardes molt, eh?
Sí, 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 sí.
Ja notem que no.
Sí. Bueno.
Però no obstant i tot, avui en dia ja tenim quasi tot en tots els moments, perquè en aquestes calors que van fer-se cada vegada més llargues,
sí,
podrem disfrutar de meló d'Alger més temps, no?
Sí, clar, si ve d'un altre hemisferi i que el temps, o fins i tot un hivernacle, però jo alguna vegada he tastat aquestes fruites fora de temporada i te puc dir que no fan el mateix gust. Sempre diuen que una fruita que està conreada al costat de casa, encara que no siga, entre cometes, ecològica, que li utilitzen químics per a conrear, sempre és més ecològic que dur-la en avió, en vaixell i cremar combustible per a dur-la. Sempre més ecològic quan està conreada al costat de casa. Així que hi havia una expressió fa temps que era Think globally, act locally, que és pensa en global però actua en local. Jo crec que això també ens hauria de guiar una miqueta, no?
Perquè... Sí, sobretot perquè si penses en lo global és allò que penses, però si actues, que és el més immediat, és que té que ser el que tens a casa. Jo sí tenia, perquè a més vostè és molt, molt aplicat, i parla fins i tot de la història de que té el gazpacho. Ben història incluïda el gazpacho?
Sí.
Com es diria en valencià?
Gazpacho és en S, eh? I de fet hi ha una varietat que diríem que és la varietat valenciana.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. El gazpacho, bueno, ja sabeu que ve dels camperols andalusos, segurament. La Real Acadèmia Espanyola diu que ve de la paraula barreja, que en grec era gasophylakion, i que això significa literalment el cepillo de l'església, on se fiquen els diners. I com ahir la gent tira de tot. Alguna vegada que fer de monaguillo d'acolid ho he vist.
Sí, mira, este
matí... Fins i tot la gent fica monedes de xocolata ahir en el cepillo de l'església.
Mira, este matí estava sentint la ràdio, que a mi m'agrada molt sentir-la, i hi havia algú que deia, escolta, jo puc tirar criptomoneda.
Sí, pues, també, no? També he vist ficar monedes de la República. Per això se diu que és una barreja i con gasofilaciones és el que se diria al cepillo de l'església, que vendria d'ahir. Joan Coromines, que és un lingüista nostre, el que diu és que ve de caspa, que és una paraula preromana, és a dir, d'abans del llatí, que significaria fragment. Per què? Perquè fiquem trossets de pa dins del gazpacho. I d'ahir, de la paraula fragment, vindria. Però jo crec que t'he deixat en curiositat en el gazpacho propi valencià.
Sí.
Es fa a la vall del Vinalopó, a Alacant. I també es fa a Jumilla.
Perquè
a
està més pròxim d'Andalusia, pot ser?
Jo crec que probablement, però este gazpacho se diu gazpacho, però és diferent, és com el manchego, és una torta feta en farina de blat. És una torta de gazpacho. Se fa trossets i es barreja en un guisat de llebre, perdiu, carn de casa, que se diu.
Sí, heu vist d'aquest tipus de gazpacho.
I el manchec és igual que el del Vinalopó, l'únic és que mai du caragols. Però nosaltres som molt de caragols, així.
Sí. Per lo que parlem en la part dels gelats, que també m'interessa molt, antes d'anar amunt, que ja ens queda poquet, mire, jo sóc molt de l'aigua llimó, i no hi ha.
No hi ha. L'aigua llimó és... vamos, és
els ingredients de l'aigua llimó, els recordes, Santi?
Llimà, aigua i sucre, no?
Sucre, se crema el sucre, no?
Sí.
Se tira aigua, llima...
Sí, sí.
I se posa al congelador, crec que no porta res més.
Res més.
Llimà, bueno, pues allò està...
Està boníssim.
Deliciós, no?
I, bueno, i de gelats n'hi ha el cornet, que és el que se fa en neula, que està boníssim, un cucurull, un cucurutxo. Després Polo, que per cert ve de Marco Polo, perquè diuen que el va portar de l'Orient
sí.
en el segle XIII, i Marco Polo va donar nom al Polo, que està fet en essència de fruita gelada i en un palet, fiquen un palet, no? Quan porta el palet és un Polo. El gelat de barra, jo sempre me'n recordo de ma abuela, que comprava la barra per a tots els nets i els fills i anava tallant.
Però tu no has conegut la figura del polero?
El polero. L'altre dia vaig veure fotos d'este poble, del polero, en blanc i negre.
No, no, estava tot el món a la fresca
sí.
i parava un senyor que portava com una espècie de carromato.
És de veres, sí, sí.
I, claro, i ara vam preguntant, les veïnes estan a la fresca, tu de què el vols, de tarró, de xocolata, i anaves i tu t'agarraves el teu corte i anava el polero. A més, jo recorde l'aspecte del polero i tot, I estava, jo no he menjat corte més bo que el que mos portava el polero,
A més, això és molt còmode, perquè estar a la fresca no t'has de desplaçar, com ara, que n'hi ha horxateries i gelateries fantàstiques a Vila-real, però has d'eixir de casa, que està molt bé, que te fan eixir de casa, i arribar, si anava en la nevera damunt...
Però és que, entonces, la gent el que feia és assentar-se a les portes de casa, però sí. això no fa tant de temps, Això no fa tant de temps assentar-se a la porta de casa, i el polero, a més, ho tenia persones, parava en un barri o a un puesto determinat, i els xiquets i les xiquetes que estaven jugant allí ja sabíem que venia el moment bo de la vesprada.
Vila-real és ciutat, però encara hi ha gent que fa això, d'assentar-se a la porta de casa. Encara n'hi ha barris on es fa, t'ho puc assegurar.
Santi, jo passe per el carrer i on veig a persones sentades sé que és el puesto més fresc de tota la zona.
Efectivament. I a més és un bon puesto per a fer-se tot això que estem dient. Gelats, melons...
Hombre, clar. I tu donat compte quin món en aquest moment més del moment i no de la globalització,
Efectivament, ahí sí que estàs actuant localment, totalment, perquè ahí és, normalment és en els veïns, o el de la casa de costat o d'enfront, bàsicament.
I així, si som reixos en la Comunitat Valenciana en quant a gelats, que no és un gelat, és una beguda, és l'horxata.
La horxata, bé, sempre em recorda aquesta fantàstica etimologia apòcrifa, que jo crec que també són interessants, quasi humorística, de que quan Jaume I entra a València, una vella dama valenciana li dona un got d'horxata i Jaume I li diu sorprès, això és or, xata, i d'ahir vindria la paraula.
Però anem a veure, això és un fake, no?
Això és una etimologia apòcrifa, però també són divertides.
Ah, vale. No si diu fake, si diu etimologia apòcrifa.
Sí, és no? una explicació popular del perquè de la paraula. Sembla sent que realment ve de ordium del llatí, que és ordi, cibada, perquè l'horxata recordaria això a la cibada i perquè en cibada també se feia una horxata. Que és la de Malta que feien les nostres iaies.
Claro, això el de cebada podria ser l'aigua llimó?
No, la de cebada és com és de Malta.
Ah, vale.
I en sucre, porta Malta i
sí,
sucre.
Sí, lo que seria el
I granixat... així encara n'hi ha horxateries que he vist que la feien, com a, no sé. Bueno, fixa't que horxata en italià actual se diu horxata també, és curiós. No, només, el que passa és que...
I com de popular és l'horxata fora d'ací? Santi, tu que has viatjat molt.
A veure, jo el tetrabric, este típic, jo l'he vist en més països.
Ja, no, però el tetrabric, perquè ara en un món globalitzat, és que avui estem en el món globalitzat després d'anar en el meló d'Alger, dona compte tu, tu l'has vist quan has entrat a alguna
sí.
cafeteria? L'horxata està com la tenim ací?
A Catalunya, per exemple.
No, fora d'Espanya.
No, així pegant voltetes no. En tetrabric sí que l'he vist a Alemanya.
Però pegant voltetes no?
No, això no ho he vist, la veritat.
I tu d'una contra, l'has vist en més puestos, diu, sí, a Catalunya, home, però normal, són veïns.
Són veïns, sí, sí. Sí, no, però bueno, tenim l'orgull de que l'origen és valencià, no, de l'horxata. De fet, la xufa de València és una denominació protegida des de l'any 95, i protegida i ha d'estar conreada a molts pobles, que això és una cosa important que no se va fer, per exemple, a la Clemenules, i que està bé fer-se, eh? I n'hi ha moltíssims pobles. Jo, quan venen els meus amics alemanys, doncs els porto a les orxateries emblemàtiques, no? I si te puc recomanar una, a la que vaig dur els meus amics fa poc, la de Daniel Alboraya, que és de les fonamentals, no? I allí fan, diuen, els autèntics fartons des de fa molts anys, i ahí és que no cabíem, no parava d'entrar i de sirgen constantment. És molt recomanable.
Santi Cortells, ens hem de despedir. I sap que, bueno, i saps que tindrem un parell de setmanetes que estarem descansant, no? Recopilant informació.
Menjant tot això, que ara és època.
Pues, si a tu te pareix bé, quan tornem de les vacances, tornem a que ens facis gaudir de totes aquestes coses que ens portes i que tant ens interessen.
Així estaré.
Moltes gràcies.
A vosaltres.